de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i estàs en companyia de Rere en Cope des de Lleida. Saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda, que ens pots escoltar a través de les freqüències que tenim distribuïdes al territori lleidatà, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a Ciutat, però també ho pots fer a través d'internet, www.cope.es. Allí ens pots escoltar en directe i triar l'emissora de Lleida, i també si et descarregues l'aplicació gratuïta de Cope, te la pots descarregar i també triar escoltar la emissora de Lleida. Com estàs? Espero que bé, des d'on ens estiguis escoltant. Avui, darrer dia del mes de març, 31 de març del 2020. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Déu-n'hi-do quins dies. Ens va avisar ahir l'Armando. Gris, fred, 6 graus, hores d'ara, 6 graus i mig, crec, a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió. Ha plogut. Ja ens van avisar que avui, sobretot demà i passat demà, tindríem els dies passats per aigua. Ara farem la connexió amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Avui parlarem de moltes coses, Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon, que sembla que el coronavirus ho absorbeix tot. Farem una trucada a la Eva Figuera, que és la gerent de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Catalunya, a Lleida, concretament, i parlarem amb ella de que tots els tractaments segueixen en marxa i que tothom que segueixi un tractament que no l'ha de deixar, i que hi ha un telèfon que funciona les 24 hores per qualsevol dubte que tinguis. Amb ella parlarem d'aquí uns minuts. També buscarem l'assessorament d'un advocat o d'un expert laboral, en aquest cas la Mireia Planes, de Q2 Consultors, perquè ens parli del tema dels permisos retribuïts que entren en vigor avui, que havien d'entrar en vigor ahir, però al final entren avui. Com s'han de demanar, qui els pague, qui no els pague, quan els cobraré, qui es pot acollir amb això, qui no. Doncs la Mireia, que ja entén, de Q2 Consultors, amb ella parlarem tot seguit. Us oferirem una entrevista que hem enregistrat fa uns minuts amb el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Dic fa uns minuts perquè fa mitja hora que ha començat el ple de l'Ajuntament de Lleida, que és el primer a la història que el fan de manera telemàtica. I nosaltres hem parlat amb el Xavi Palau just uns minuts abans de que entrés al ple. Per tant, és una entrevista que sí que és enregistrada, però fa 30 minuts, amb el Xavi Palau. I avui parlarem amb el Cosme García. Ens toca parlar de barris, però no parlarem de barris, però parlarem amb ell, perquè també s'han hagut de posar amb el tema de les noves tecnologies. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlarem de gastronomia amb el Felip Urbano. Coneixerem avui el xef i propietari d'un restaurant que ens parlarà com ho estan vivint. Li demanarem que ens faci un plat també, per què no? Perquè ara tenim més temps, la majoria, per posar-nos a la cuina i provar. A més, si no ens surt bé, no cal que ho expliquem a ningú. I si surt bé, doncs ho compartim a les xarxes. Però si no surt bé, escolta, ningú se n'ha d'enterar. A 2:15, són moments durs, i segurament a més d'una casa molt durs, perquè a part de l'habitual, doncs de les persones que ens deixen, parlo de que moren, doncs li hem de sumar tot el tema de les xifres del coronavirus. Però avui parlarem de la mort. Sí, parlarem de la mort. Ja sé que és un tema d'aquells que fa mandra, que no agrada. I hem crescut així des de petits, ens han educat així, i de la mort, escolta, no se'n parla i tal, però la mort ens arriba sempre. I un cop arriba, doncs pels que queden, hi ha tot un procés burocràtic, de paperassa, econòmic, decisions que de per si ja mai estàs a gust per prendre-les. Imagina't el moment en el que passa. Doncs hi ha un servei nou a Lleida que s'encarrega de tot. S'encarrega de tot, de manera integral. I parlarem amb la Remei, que és la seva impulsora, la seva gerent, i es diu Agraïments, i parlarem d'això, de la mort. Escolta, que n'hem de poder parlar. I també parlarem d'una iniciativa molt maca que ha tingut un dels nostres clients i que l'hem de recordar aquí, que és la persona que ens porta sempre la informació esportiva. Són Control Motor Hyundai, a Lleida. Amb ells, amb el seu gerent, amb l'Octavi Pérez, parlarem avui d'una iniciativa força maca, i és que cedeixen de manera totalment gratuïta 6 dels seus vehicles perquè puguin fer anar el personal sanitari de l'Arnau de Vilanova de Lleida, pel que necessitin. Per tant, són clients que estan amb nosaltres, que ens han portat sempre la informació esportiva, i amb ells parlarem avui també del seu dia a dia, de com va tot plegat i d'aquesta iniciativa força maca. 12:25 minuts, dimarts 31 de març, 6 graus i mig a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, ho vas dir i s'ha complert. Déu-n'hi-do, quin dia més gris. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Doncs sí, els coberts tapats aquest de bon matí, els núvols eren molt baixos, semblava que n'hi havia boira, boira alta, però no, eren... Ha plogut poquíssim, menys d'un litre. Sí. Només avui, a 2.500, s'han recollit 15, però ha plogut menys d'un litre en general, però s'esperen pluges per les properes hores, durant la tarda, vespre i nit, tenint avui, demà i demà passat, 3 dies ennuvolats, amb precipitacions que seran, en general, en les comarques de Lleida, febles e intermitents, però al sud de Lleida, no sé, Maials, Almatret, la Granja d'Escarp, potser també el Segrià, perquè això pot variar amunt i avall, plouria més, perquè serien les comarques de l'Ebre, del sud, extrem sud de Catalunya, les que rebien més quantitat de pluja, fins i tot estem parlant d'una xifra molt gran, de més de 100 litres, però que podien de resquilló fregar l'extrem sud de les Garrigues, l'extrem sud del Segrià i ser més abundants. Tenim 3 dies per endavant, amb aquests els tapats i pluges, i les temperatures ja no baixaran més, no? Bueno. Seran més altes, però més altes vol dir 10, 12, 13 graus per un ambient humit, en aquest ambient gris i tapadot.
Un ambient de febre.
A partir de divendres.
Un ambient de febre, Armando.
Claro, pues caire.
Gener, febre. Sí, això sí, que demà és 1 d'abril,
Avui matí estava molt fosc i entre que han avançat una hora i tenim una hora menys de lluny al matí,
sí,
més
correcte.
Els tapats, resultava
no, avui
que semblava que estaven a l'hivern.
Feia molta mandra. Armando, com sempre, moltíssimes gràcies per estar al peu del canó. L'Armando és meteoròleg, també és un dels serveis essencials i està cada dia a l'Observatori de Lleida i connectant amb nosaltres cada dia per portar-nos aquesta darrera hora meteorològica. Cuida't, una abraçada.
D'acord, igualment, fins demà a tothom, que vagi molt bé. Adéu.
I nosaltres ja anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ja sabeu que, no, mira, no m'agrada, però és que si no t'ho dic jo, t'ho dirà una altra persona. O ho llegiràs a qualsevol altre lloc i potser no són les correctes. Comencem parlant de xifres. Acabem de publicar les xifres a nivell nacional. Són altes, eh? La veritat és que són altes. Des d'aquí ja denuncio directament qualsevol persona que us digui ja, primer que us parli de la dichosa corba, que us diguin que ja, que sí, que ja està, que ja estem, que ja sembla que estem a dalt de la corba. Hores d'ara, ni l'epidemiòleg més titulat, ni el sanitari més intel·ligent no tenen ni idea del que queda ni on estem. No ho sap ningú, i molt menys els polítics, que bàsicament no en tenen de res d'això. Ningú ho sap. Per tant, des d'aquí ja denuncio que, sisplau, que no ens segueixin dient que sí, que sembla que ja estem a dalt de la corba, que sembla... Sisplau, que no. Que no ens donguin dates, ni dies, ni històries. Que ens recordin el que hem de fer i que, sobretot, el govern faci tot el que s'ha de fer i més, si cal. Això sí. Ara, o sigui, aquestes compareixences, aquestes declaracions, aquestes històries, és que, de veritat, que no fan cap bé. Que al final, si surt un polític, doncs, aquí a Espanya potser això posaria més en dubte, però normalment te l'acabes creient. Però no, és que no és veritat, que ningú ho sap. Ningú ho sap. Recordo quan ens van dir que el dimecres de la setmana passada seria ja el pic. Quan va passar dijous i no va ser, allò ens van dir que seria el cap de setmana. Ha passat el cap de setmana i estem a dimarts. Ara llegia que a Lleida estimen que serà el 15 d'abril la part més alta de la corba. Sisplau, fora ja d'aquestes històries. Quan arribi ens n'adonarem. Afortunadament, tocarem fusta i seguirem fent bondat de quedar-nos a casa i ho acabarem. Però que no ens prenguin més el pèl, si us plau. Les dades d'avui, de fa 30 minuts, a nivell nacional, són 94.417 contagiats. Ha pujat un 10%. A la UCI hi ha 5.607 persones. Ha pujat un 7%. Morts, 8.189. Ha pujat un 12%. Recuperats, 19.259, que és una xifra magnífica. Prop de 20.000 persones s'han recuperat. Aquesta xifra és la que ha pujat més. Un 14,77%. Quedem-nos amb aquesta. que és la bona. Ahir la tarda a Catalunya parlàvem de prop dels 19.000 afectats, 1.600 morts, i a Lleida el Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores han mort 5 persones més amb coronavirus a la regió sanitària de Lleida i una persona a la de l'Alt Pirineu i Aran. Aquestes noves 6 víctimes mortals eleven fins a 50 la xifra total de defuncions a la demarcació. Salut també ha informat de 72 nous positius al territori, 56 dels quals a Ponent, 16 al Pirineu i Aran, que eleven la xifra total de confirmats a 752. Concretament, per cert, l'àrea bàsica de salut de la zona urbana de Lleida concentra la majoria de casos positius confirmats a la demarcació, amb un total de 220, segons les dades del Departament de Salut. Concretament, el 1 de maig són 47, a l'Eixample 43 són els casos confirmats que encapçalen la llista, mentre que la Bordeta i Manganès la tanquen amb 21. En xifres globals, segueix la zona de Lleida la de Balaguer, amb 89 casos. La de la Pobla de Segur, en canvi, és la zona amb més casos per habitant, ja que en tenen comptabilitzats 29 i se situen en els 487,9 casos per cada 100.000 habitants. És un índex rècord a Catalunya que supera fins i tot el de la zona sanitària d'Igualada. La residència de Balaguer demana una desinfecció interior per un brot de coronavirus que afecta 21 usuaris. 21 usuaris. Aquí s'ha d'anar a fer prova ràpida, test a tothom, desinfectar a fons totes les instal·lacions, i qui hagi donat negatiu, doncs, pot seguir allí. Però qui doni positiu, no, perquè si ho desinfectem i no fem el test i no sabem qui està infectat i qui no, doncs malament anem, malament anem. L'Hospital de Cerdanya confirma la mort per coronavirus d'una dona de 60 anys amb patologies prèvies. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 23 positius, dels quals 19 han ingressat a l'Hospital de la Cerdanya, i a la Vall d'Aran sumen 55 casos per coronavirus. Tot això que porta, doncs, iniciatives bones, gent amb imaginació, la xarxa. Per exemple, 4 educadores creen un projecte perquè infants del Palau d'Anglesola visquin el confinament de forma creativa. 140 nens i nenes s'hi han inscrit i reben setmanalment una proposta per fer a casa. Doncs, per què no? Per què no?
Hola, sóc el Jaume de l'espai Infocope de Noves Tecnologies. Us animo a continuar treballant des de casa, sempre i quan la vostra tasca us ho permeti. Tenim moltes eines col·laboratives per fer-ho i també tenim moltes plataformes digitals d'oci. I la ràdio, com no, la ràdio que sempre estem aquí. O sigui que el dia us passarà volant. Estigueu-vos a casa i passeu-vos-ho bé, que guanyarem el Covid-19, segur que sí.
Cope Lleida. Estàs informat.
I la veritat és que també el dia a dia t'engoleix tant que t'oblides a vegades de mirar. Jo hi ha un calendari, una plana que miro bastant sovint, que és això del Dia Mundial, Dia Internacional, i ja sabeu la meva opinió, sempre dic el mateix. No es tracta de que hi hagi un Dia Mundial d'una cosa i només hi pensem aquell dia, però ajuda, eh? I, escolta, ja, a vegades hi ha molta gent que després es queda amb això. Bueno, avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon. I ja ho sé que, clar, amb la història que estem vivint del coronavirus i tot plegat, doncs tot, qualsevol altre tema sanitari queda com en segon pla. Però, per desgràcia, i aquí sí que ho remarco, per desgràcia, doncs el càncer segueix allí. O sigui, no ha desaparegut. I avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon i, per recordar-ho, I per parlar una mica dels serveis que ens donen, que ja la coneixem perquè parlem amb ella sovint, doncs avui hem convidat a la Eva Figuera, que és la gerent de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
Escolta, primer de tot, esteu tots bé a casa?
Estem tots bé, gràcies a Déu, estem tots bé. I confinats.
Esteu confinats.
Des del dia 13, sí, estem aquí, bueno, pues, tancats i teletreballant, eh? Fent molta tasca, molta feina, telefònica, telemàtica, però tancats a casa.
Clar, la ESC no ha deixat de funcionar, si ho fa a nivell telemàtic, per tant, qualsevol cosa que necessiteu d'ells, perquè els serveis, evidentment, segueixen donant-se, us podeu adreçar, doncs, via telefònica, via correu electrònic, i a més, Eva, em consta que ja, a més, hi ha un telèfon centralitzat, per tot aquest tema,
sí,
també.
Sí, sí, bueno, nosaltres ja des de la primera setmana que vam començar ja a tancar el cole, no?, aquell divendres, etcètera, ja aquella setmana vam deixar de fer totes les activitats presencials. Penseu que nosaltres fem activitats presencials amb grups de pacients a tot el territori, sabeu, a totes les capitals de comarca. Tot això vam deixar ja de fer-ho perquè vam creure, bueno, que era una mica la recomanació. Totes les consultes també presencials a nivell individual, de psicòleg, de treballador social, i ja vam passar, per sort, la FC tenia tota aquesta estructura de telèfon d'Infocàncer, que és un telèfon gratuït, 900-100-036, i que a través d'aquest telèfon i a través després de que tots els membres de l'equip, els quals agraeixo perquè, bueno, pues cadascú va marxar cap a casa, no?, amb el seu portàtil, la treballadora social, les fisios, les psicòlegs, i tothom està fent un seguiment dels pacients nous que arriben, via telefònica, via telemàtica, dels pacients que ja teníem en seguiment, però estem continuant fent feina. Mm-hmm. També tots aquests grups que teníem, no?, de exercici físic, de piscina, etcètera, pues també els seus professors, diguem, l'equip tècnic que portava totes aquestes activitats grupals, pues també s'està encarregant d'enviar petites càpsules, d'enviar petits tutorials, no?, d'enviar petits vídeos perquè aquests grups de ioga, d'exercici, etcètera, pues puguin continuar, en certa manera, no?, amb aquesta anormalitat normal, no?,
sí,
de poder fer a casa totes aquelles coses que feien setmanalment o bisemanalment, no?, a vegades dos cops per setmana, pues a l'associació, o a Pont de Suert, o a Cervera, o a Viella.
Uh-huh. Eva, bueno, ja ho deies tu, anem a recordar el telèfon,
900-100-036, 24 hores al dia, 365 dies l'any, uh-huh, gratuït, important, per la Associació contra el Càncer a tota Espanya, t'atenen professionals i a partir d'aquí deriva la teva trucada cap a la FC de Lleida, cap a una consulta mèdica, cap a una consulta psicològica, cap a una consulta orientada a tot el tema d'ajudes socials, que hem vist, no?, com aquests últims 15 dies han augmentat i han pujat, uh-huh, de manera notable. Bueno, jo crec que tot això és una dinàmica també de les properes setmanes.
És un bon punt de sortida per entendre'ns. Truqueu en aquest telèfon, 900-100-035, i des d'allí, doncs, exposeu el vostre tema i allí us adreçaran cap a un lloc o a l'altre. Ja ho dèiem abans, sobretot la gent que està en tractament, aviam, amb les mesures de precaució multiplicades, si voleu, però sí, no hem de descuidar res,
Sí, sí, bueno, l'associació la primera setmana va editar com una petita guia, no?, de Seguim amb tu, coronavirus i càncer, on recull dubtes que venien amb aquest telèfon, no?, per part de pacients, no?, uh-huh, de persones que trucaven, no?, i, bueno, al final les mesures són les mateixes i les recomanacions són les mateixes que per qualsevol altra persona, però sí que és veritat que les persones que estan en tractament actiu de càncer o que estan passant per el procés de manera activa tenen el sistema immunitari més deprimit, no?, poden estar una mica més veris o poden ser persones de risc, no?, amb la qual cosa, pues, totes aquestes mesures multiplicades, no?, en el sentit de tenir que anar només a l'exclusiu. Me consta que, pues, tractaments de ràdio, tractaments de quimio, tot això continua d'una manera, estem en contacte amb els serveis d'oncologia de l'Hospital Arnau, de ràdio i de quimioteràpia. Hem posat a la seva disposició, però si hi ha alguna cosa des de l'associació que podíem col·laborar i estem en contacte, però sí que és veritat que a lo millor les visites simplement de seguiment, etcètera, pues les estan fent telefònicament, vull dir, estan intentant, no?, com a tot arreu, no?, pues intentar que tot el que és presencial sigui el menys possible.
Mm-hmm. Crec que havia dit malament, el telèfon és 900-100-036.
Sí, 900-100-036.
Vale, 900-100-036. No 035, sí. 036.
No, 036.
Funciona les 24 hores,
també, tenim Facebook, tenim Instagram, a FC Lleida, ens podem seguir, anem publicant diàriament càpsules, informació, dubtes, el telèfon, d'una manera quasi constant, vull dir que és important, no?, uh-huh, que la gent, bueno, pues pugui tenir-lo a la mà per poder-lo utilitzar en un moment donat que ho necessiti.
Sí. Doncs hem parlat amb la Eva Figuera, és la gerent de la ESC a Lleida contra el càncer, ja sabeu, estan a la vostra disposició, 900-100-036, des d'allí et derivaran a on més necessitis, però que tota la gent que normalment teniu relació amb la ESC a Lleida ja sabeu que segueixen al peu del canó, com vulgarment es diria, telemàticament, però allí estan. Jo a la Eva avui, fa 5 minuts, li he enviat un WhatsApp: escolta, et truco ara i fem entrevista, perfecte, o sigui, imagineu-vos.
Sí, sí.
O sigui,
sí, sí.
Que cap mena de problema.
Aquí a casa, amb dia plujós, però aquí,
Molt bé. Eva Figuera, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la tasca i cuideu-vos molt.
A vosaltres per donar-nos veu. Un dia com avui, dia de càncer de colon, haguéssim fet una campanya estupenda al carrer, però ja la farem un altre dia i ja l'explicarem un altre dia.
Gràcies, Eva.
COPE Lleida. Estàs informat.
COPE Lleida. amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que arriba ja la informació que tenim, com tots els dimarts, amb el nostre espai d'advocats, estem vivint uns temps també en el que surten decrets cada dos per tres, i a nivell laboral i econòmic, doncs també són uns temps de molts canvis i molt ràpids. I si és una cosa que ens costava d'entendre, doncs imagina't ara si ens ho fan tan ràpid. I per això nosaltres tenim aquest espai cada dimarts i parlem doncs amb el millor de cada sector. Avui anem a parlar d'aquests permisos retribuïts, que a priori entren en vigor avui, crec. Però jo, com sempre, ja sabeu, al final entens de tot, però jo sempre de cada tema busco qui entén més que jo. En aquest cas és la Mireia Planes, que ja vam parlar amb ella fa dues setmanes. És llicenciada en Ciències del Treball, s'ocupa a Q2 Consultors de tot el tema laboral i la tenim, doncs, teletreballant. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estàs?
Sí, perquè esteu a casa, però de treball no se'n falta, eh?
No, és horrible. A més, com que va canviant i tot va tan ràpid, el que avui t'han dit a les 10 del matí pot ser que la nit hagi quedat ja caducat, que hagi quedat obsolet, perquè han tret una altra mesura que contradiu el que t'havien dit primer. I així hem d'estar quasi les 24 hores del dia pendent de tot el que es va publicant, com vosaltres.
La veritat és que, bueno, ara no és espai aquest per parlar d'aquestes improvisacions, però sí que és veritat que a molts treballadors ahir dilluns no sabien si podien anar o no a treballar, que això ja és molt greu. És a dir, va sortir el tema del confinament total, però llavors van donar 24 hores de carència, perquè es van adonar que dient-ho diumenge a la nit no donava temps de que la gent pogués anar almenys a la feina, deixar els ordinadors engegats per poder treballar a distància. En fi, un desgavell total. Ara bé, aquest confinament total, Mireia, hi ha una part que ens diu que els treballadors podran rebre un permís retribuït i que després, abans d'acabar l'any, han de recuperar les hores. Explica'm una mica com va aquest tema, qui ho pagarà, com se pagarà, si s'ha de fer algun tràmit, no, a què hem d'estar atents, etc. Explica'm una mica tot plegat.
Sí, mira, això va ser que el dissabte va ser quan van dir la mesura, però com tu bé dius, no es va publicar el BOE fins al diumenge a la nit a les 12 i pico. Mm. Per això van donar aquesta moratòria, perquè en principi és des del 30 de març fins al dia 9 d'abril, que si et fixes el 9 d'abril és dijous, sí. Sant, que el reste d'Espanya és festiu, menys a Catalunya, perquè llavors 10, 11, 12 i 13 són els 4 dies de Setmana Santa, confiant ells una mica que el 14 ja es podria començar a treballar de nou, que ja ho veurem.
Sí.
Llavors, aquest permís retribuït és per totes aquelles persones que no els hi han fet un ERTO, que no treballen en una activitat de les que consideren bàsiques o essencials, que després, si vols, en parlarem, i tampoc d'activitats que no puguin fer teletreball. Llavors, tot aquest gruix de persones que es troben en aquesta situació tenen aquest permís retribuït, que començarà, com tu has dit, a partir d'avui, i que va a càrrec de l'empresa. És a dir, la nòmina de final de mes, l'empresa té que pagar el dia d'avui, 31, i els 9 dies d'abril, com si hagués treballat quan realment no ho ha fet. Mm-hmm. Llavors, totes les hores que aquesta persona no ha treballat, es farà un sumatori i es negociarà amb els representants dels treballadors, les empreses que en tinguin, i les que no en tinguin, que és la gran majoria, vale? Perquè parlem molt de petita i mitjana empresa, doncs aquests negociaran amb l'empresa quina manera tornaran aquestes hores, que ho faran fins al 31 de desembre perquè hi hagi marge suficient perquè tothom pugui tornar a les hores i no tinguin aquí. Perquè, clar, estem parlant de si més o menys són 8 hores al dia, de 10 dies són 80 hores.
Sí, clar. Que
Espanya permet com a màxim amb hores extres. Clar, és que estem parlant de moltes hores.
Mm.
Llavors, doncs, bueno, es negociarà. Cada empresa, doncs, si són mitja hora més cada dia o una hora, bueno, en funció de les necessitats.
Uh-huh. El tema de... Això ho ha de demanar un treballador, ho ha de demanar l'empresa o ja és automàtic? Bueno, automàtic no, perquè... Clar,
sí.
Però ja. Automàtic no és perquè depenent del sector, no? Com has dit
clar,
al principi.
És el que et deia, les empreses que es troben, que no estan treballant en teletreball, que per tant poden fer-ho des de casa, que tampoc no se'ls ha aplicat un ERTO i que tampoc no són d'aquestes empreses bàsiques que han de continuar per donar la garantia de que els subministraments bàsics es faran, són tota aquesta gent que automàticament se'ls ha fet aquest permís. Veurem si després el govern espanyol pren la decisió d'algun tipus de mesures d'ajuda a les empreses, perquè, clar, hi haurà moltes empreses que a l'abril hauran de pagar la nòmina sencera, clar, quan veurem realment si s'aixeca o no l'estat d'alarma el 14 d'abril o no. Veurem el que passarà, està una mica a l'aire. Ara sembla ser que el Consell de Ministres traurà noves mesures avui, veurem què diuen.
Bueno, entre d'altres coses hi ha damunt la taula la moratòria del pagament de les cotitzacions socials dels autònoms, ja sobre la taula. La moratòria,
sí,
recordem,
però
és...
Però a data d'avui els hi han carregat, perquè nosaltres vam fer la comprovació.
Sí, correcte. No,
i a data
no.
d'avui han carregat tots els autònoms, i han carregat la Seguretat Social, ho han carregat absolutament tot.
No, la ministra de Treball diu que avui està sobre la taula i que en parlaran. De totes maneres, la moratòria, recordem que és, no ho pagues ara, però ho pagaràs després, no que tu estalvies.
Sí, no regalen mai, no. La moratòria suposo que donaran facilitats de pagament d'aquests rebuts de la gent que mentre no tingui activitat, potser estem parlant d'un mes o dos, doncs suposo que diran doncs, que donen un marge de maniobra, normalment ho fan així, doncs fins a tal data per poder pagar el rebut. Mm-hmm. I llavors tu, cadascú, doncs, fins a arribar a la data límit de període voluntari de la moratòria, pots abonar-ho.
Jo, per mi, és una trampa, però bueno. Escolteu, ja veieu que tot és força complicat. És a dir, qui entén, com per exemple la Mireia, doncs ha d'estar al dia perquè les coses van canviant, doncs els que no hi entenem, ja veieu com anem. Per tant, crec que és una bona oportunitat, una bona idea, posar-vos en contacte amb Q2 Consultors, perquè ells presencialment no hi són, però a través de correu electrònic, a través del telèfon, sí que us poden atendre. www.q2-consultors.com, els busqueu i a través de la seva web trobareu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. www.q2-consultors.com. Crec que més que mai, sobretot si us trobeu amb aquest paquet de gent que pot estar afectat per tot aquest tema, més que mai agraireu moltíssim poder trucar a un lloc que t'atendran de manera impecable. És a dir, escolti, miri, jo tinc aquesta situació, què he de fer? I t'explicaran el que has de fer. Per tant, si necessites ajuda, q2-consultors.com, allí trobaràs tota l'ajuda. I Mireia, Planes, nosaltres seguirem en contacte perquè, clar, és el que dèiem, això, dimarts vinent potser podem parlar d'una altra història, perquè hi ha 7 dies per presentar històries ara.
Sí, que tal com estan anant les coses, els ERTOs s'estan presentant molt, m'imagino que han vist que aquí se'ls anava de les mans, i llavors doncs, s'han inventat aquesta mesura, suposo que per frenar una mica els pagaments per part de l'atur de càrrec de l'Estat i carregar el mort a les empreses. Sí. Imagino que per aquí van els tiros, perquè la llei que regula aquest permís retribuït comença explicant doncs, que hi ha hagut molta presentació d'ERTOs. I és una mesura que pel treballador està molt bé perquè et corre com si haguessis treballat i t'ha garantit de cobrar el 100% de la teva nòmina d'aquests dies, però per l'empresari, si no ha tingut ingressos, fer front al pagament d'aquestes nòmines també serà molt costós.
Clar. Mireia Planes és llicenciada en Ciències del Treball, m'ocupa el Departament Laboral a Q2 Consultors i és amb qui hem parlat avui i qui ens ha informat, i ja sabeu, a www.q2-consultors.com per acabar de parlar doncs, del tema de cadascú, perquè al final cadascú és un món. I Mireia Planes, escolta, moltíssimes gràcies pel vostre assessorament.
Igualment a vosaltres.
Gràcies, Mireia. Nosaltres ara escoltarem aquesta entrevista que et deia que hem enregistrat just minuts abans de començar aquest ple de l'Ajuntament de Lleida, que per primera vegada s'està fent de manera telemàtica amb el portaveu del Partit Popular, amb el Xavi Palau.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara saludem el Xavi Palau, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
A punt per començar un ple que serà històric, no sé si pels temes que heu de tractar, però sí per la manera com el fareu. És el primer ple telemàtic ordinari de l'Ajuntament de Lleida.
És el primer ple precisament que es fa de forma telemàtica, i ja veuràs com aquest ple, Ricard, es notarà com a l'Ajuntament de Lleida potser les comunicacions no acaben de funcionar del tot bé, perquè veurem com pot ser algú que algun regidor que està d'hort igual té problemes de connexió o per votar o alguna cosa. Doncs... I això demostrarà doncs, precisament també algunes de les mancances de la nostra ciutat, que és la manca d'inversió a l'Horta de Lleida, si això passa.
Xavi, escolta, finalment la UME ha vingut ja a la província de Lleida. Ha estat fent accions a la Vall d'Aran, a Àger,
A sort.
A Lleida no sé si se l'espera.
Doncs l'alcalde l'ha demanat, en principi.
Ah, ja l'ha demanat, val.
Sí, segons la informació que se'ns passa cada dia als portaveus, la nit anterior sobre a la nit, bàsicament a la nit, pot ser que l'alcalde doncs, demana tot el que sigui necessari, en aquest cas l'UME, i això demostra precisament el que jo vaig manifestar la setmana passada en l'entrevista que em vas fer.
Això anava a dir que fa una setmana que li dius tu això,
També, jo fa sí, més d'una setmana que ho vaig dir públicament a la COPE, però en privat més dies. A l'alcalde li van demanar que desinfectés els carrers i ens va contestar que era placebo. I ja tothom ho està fent, que aquí encara no. A l'alcalde li van demanar fa més d'una setmana que fes el favor de demanar a la UME Lleida que rectifiqués que era de savi i corregir. I que en aquest sentit, doncs, que era més necessari que mai que hi hagués coordinació policial i l'exèrcit a Lleida, concretament la UME, perquè s'actuen en jerarquia, amb objectius i amb resultats. I l'alcalde, una setmana abans de l'entrevista que tu em vas fer, fa 15 dies, va dir a tu, a la COPE, que ni hablar. Mm-hmm. Per tant, és de savi rectificar, i això demostra, doncs, primer, la imprudència de l'Ajuntament de Lleida, un ajuntament que no sap per on va, que és un desgavell, que és caòtic, que està descoordinat, desorganitzat, però que no parem de fer-li propostes a l'Ajuntament de Lleida, i que, per fi, avui, gràcies a la petició que li vam fer l'alcalde des del grup municipal popular, ha demanat la UME. Ara esperem que arribi, que s'hi faci efectiva aquesta petició i que s'actuï.
Entenc que els serveis sanitaris, no tenim declaracions perquè és totalment hermètic, és a dir, hem intentat posar-nos en contacte amb diferents persones del Departament de Salut, però és totalment hermètic, és a dir, no fan cap mena de declaració.
Bueno, tenim un problema, Ricard, és que no únicament estan hermètics al Departament de Salut, és que també és difícil contactar amb els mateixos gent amb càrrecs de responsabilitat de govern de l'Ajuntament de Lleida.
Ja,
i alguns tinents d'alcalde que estan també totalment out.
Això ho deia perquè si al final s'ha demanat la presència de la UME a Lleida, no sé si d'aquí deriva a pensar que els serveis sanitaris comencen a estar a màxims històrics,
A mi la informació que m'arriba, per tant, és una informació que em passa dit a l'Ajuntament i que, per tant, jo dic que el que ells ens transmeten a mi com a portaveu i que, per tant, ho hauríem de ratificar, és el següent, és que han demanat la UME per a desinfectar els centres geriàtrics a Lleida.
Ah, val.
Tenim un greu problema, bueno. Ho vaig manifestar la setmana passada, que es tenia que desinfectar l'hospital i els centres geriàtrics de Lleida de la província. Començar per aquí i acabar pels carrers, les vies públiques, els edificis municipals i privats. I en aquest sentit, doncs, sembla que aquesta línia precisament anirà per aquí, per a desinfectar els centres geriàtics de Lleida. És pel que sembla que ho ha demanat l'alcalde, després ho veurem.
Sí, després ho veurem, perquè després, si actuen com el govern central, per exemple, que anem improvisant d'un dia per l'altre i fent les coses
govern,
a salt de mata,
doncs... El govern central i l'Ajuntament de Lleida és mínim, Tots dos van amb efectes d'improvisació.
Això. Escolta, com a advocat, Xavi, com veus el tema de que el cap de setmana s'hagi de comunicar que ampliem el confinament, que no surt publicat al BOE fins a les 12 de la nit del diumenge, que la gent ahir dilluns no sabia si podia anar a treballar o no podia anar a treballar, que després van donar una moratòria de 24 hores. Això, com a advocat, crea una inseguretat al treballador i al ciutadà brutal?
Això primer crea inseguretat jurídica, si ho tinc analitzat des del punt de vista jurídic. Inseguretat, perquè els autònoms, els empresaris d'espines, no poden ser que se'n vagin a dormir encara no sàpiguin si l'endemà poden treballar.
Clar.
Però això és fruit d'un govern que precisament porta una talla més de la que hauria de portar per dirigir aquest govern. Però que, a més a més, aquesta inseguretat jurídica després, Ricard, es trasllada en el dia a dia. Com? Doncs amb problemes d'energia, de moralitat, de capacitat. No sabem les persones cap al contenim que anar, si cap a l'esquerra o cap a la dreta. És a dir, la inseguretat que trasllada el govern a la ciutadania al final ens afecta en el nostre dia a dia. Però això sí, ara toca remar en aquesta direcció, però quan això passi, què passarà? Caldrà exigir responsabilitats. No pot ser que tinguem un govern d'Espanya que es dediqui a comprar testos no homologats. No pot ser que surti el govern d'Espanya a fer entrevistes com a Olé, com si fos d'una manera bàsicament totalment ingenua, on anunci Pedro Sánchez que han comprat testos, que estan arribant, que arribaran, igual que material sanitari, i resulta que el material sanitari no arriba, i si arriba és tard, i el que és pitjor és que han comprat milers de testos que no es poden posar en funcionament. Això és tètric, això és trist, és que això no és propi d'un país com Espanya, això és propi d'un país tercermundista. I això s'haurà d'exigir responsabilitats. És que els testos són l'essència de la nostra supervivència com a persones perquè estem caient com a mosques.
Mm-hmm.
És que s'ha d'exigir responsabilitats en aquest govern quan toqui, evidentment. Però és que, jo realment crec que dic que no sé si vivim en un món totalment al revés. Com és possible que es compri a Xina testos no homologats i després els tinguis que retornar? Però on hem arribat?
Sí, sí. Xavi, escolta, teníem el tinter d'altres temes. Si et sembla, els tocarem un altre dia, perquè també et tornaré a trucar perquè m'expliquis, veiem com ha anat el
el ple, eh? Del que es votarà avui en aquest ple.
Sí.
L'Ajuntament que s'ho faci mirar. Un nou càrrec de confiança a raó de 58.000 euros anuals i portarem ja quasi 300.000 euros gastats anualment en càrrecs de confiança en aquest govern. Ara els diners no tenen que ser per a càrrecs de confiança, tenen que ser, Ricard, per a les persones, per a les famílies, per als aturats, per als empresaris, per als autònoms, per als pensionistes, per a les persones que busquen una feina. I resulta que aquest govern el mateix dia que ens demanen i ens exigeixen retallades, continua anomenant càrrecs de confiança.
I què ocuparà aquest càrrec de confiança?
Bàsicament desenvoluparà tasques tècnico-informàtiques de digitalització.
Ah, vale.
Cada dos mesos tenim un nou càrrec de confiança. Això és surrealista. Si aquest és el govern d'esquerres, progressista, republicà, transparent, honest i valent, que em deixin el paraigües de la Mary Poppins perquè jo em vull protegir aquesta gent. Això és indignant el que està passant a Lleida.
Déu-n'hi-do. Doncs en parlarem i bueno, la Emirata que seguirà aquí justament perquè quan passi tot, com jo coincideixo amb el Xavi, quan passi tot, què passarà?
Quan passi tot això, brindarem per aquesta gent que està tenint la pitjor gestió d'Espanya, Catalunya i Lleida en el pitjor moment de la nostra història.
Són coses que hem de recordar, evidentment. Xavi Palau, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida. Escolta, gràcies per atendre'ns. Cuida't.
Gràcies. Adéu.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Amb 4 minuts que arribarem a la 1 de la tarda. Per cert, que l'Ajuntament segueixen amb aquest ple telemàtic a través de, bueno, a distància, a través de les noves tecnologies. Unes noves tecnologies que tothom s'ha d'estar acostumant a fer-les anar. L'altre dia anàvem a casa d'una família i el seu fill, que tenia 8 anys, li parles amb els padrins per videoconferència i diu, sí, em truquen ells. O sigui que aquí tothom ens hem espavilat amb les noves tecnologies. Qui ho ha fet també? Pues el Cosme García i tota la seva gent de la Federació de les Cases Regionals de Lleida. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Escolta, vosaltres teniu les xarxes quaresmales que començaven avui, no començaven, no, que comencen avui i que les fareu arribar a tots els vostres assistents de manera telemàtica.
Sí, efectivament, les nostres conferències, els nostres rapsodes i també... m'he dit dos rapsodes perquè n'hi ha que no ho diuen prou bé, això dels rapsodes.
No, anava a dir rapsodes, no, rapsodes.
Rapsodes. I també el nostre guitarrista, Antonio Alejano. Bueno, tenim que dir que Daniel Turmo, que és el rector de la parròquia de Sant Vicente de Huesca, que va ser el canceller del bisbat de Lleida i també rector de la parròquia de Sant Martí, ens farà la primera xerrada en el dia d'avui. Han buscat un lema.
Quin?
És Salut per a l'esperança en un mundo de valores y tradiciones.
Uh-huh.
Aquest és el lema que jo mateix he buscat amb l'editorial que hi he volgut fer. Avui participarà Daniel Turmo, demà participarà Manel Mercader. Han buscat dos temes importants. Avui han buscat la solidaritat divina i demà parlaran doncs, precisament de l'estimada Quaresma. Manel Mercader és el rector de la parròquia de la Verge de Montserrat i bueno, han fet un cartell molt adient. És un cartell de la Mare de Déu que està precisament de la Soledat a l'Oratori dels Dolors, és del mestre Mainer, que processona el diumenge de Rams, i a més també tindrem en Joan Bellostres i en Cristina Guallar, que ens oferiran un recital poètic cadascú dels dos, i l'Antoni Aldejano, que ens ficarà música amb la seva guitarra. Això serà avui i demà. Com ho farem? Bueno, telemàticament. Enviarem whatsapps, enviarem twitters, enviarem correus electrònics a més de 500 persones a través de les nostres cases i centres regionals. A més, a les seves famílies, als seus amics i simpatitzants.
Bueno, cadascú en la mesura de les possibilitats, és a dir, qui no tingui, jo què sé, Facebook però té WhatsApp, doncs li enviareu per WhatsApp. Qui no tingui res d'això però té correu, doncs a través de correu. Per tant, us adapteu a tothom, eh?
Efectivament, jo per aquí això agradeixo. I sí, també estic esperant una salutació del bisbe de la diòcesi, Monsenyor Salvador Jiménez, que habitualment participa i havia de participar a les nostres xerrades quaresmals. No podia fer el dia 31, però ho feia el dia 1. Per tant, també el Salvador Jiménez participarà d'alguna forma telemàticament pues, bueno, a les xarxes socials, que penso que és molt important, no? De que la gent no perdi aquesta Setmana Santa. Perquè la Setmana Santa, per alguns que diuen bueno, tot això és cosa de quatre capellanets, quatre de la cera... No, perdona, això és art al carrer, perquè potser veure aquestes imatges te costarien en un museu pagar una entrada, cosa que no hauràs de fer i podries fer-ho.
Clar.
Com ho podem fer? Jo us recomano que agafeu, que aneu a internet, que aneu al YouTube i que busqueu les Setmanes Santes passades. És a dir, el divendres de Dolors hi ha processó a Bellpuig. Busquem processó de Bellpuig, de la Verge dels Dolors. Allí trobarem.
A més, segur que ho trobarem, Cosme, perquè és que hi ha de tota la xarxa. Escolta, que arribem a la una, ja veieu, la Federació de Cases Regionals de Lleida també buscant aquesta ajuda de les noves tecnologies, les xarxes quaresmales, que comencen avui, no han passat, no, és que comencen avui i ho faran telemàticament. Cosme García, gràcies.
Moltes gràcies i recordar també que hi ha una exposició de Núria Torrevella que inaugurarem posteriorment amb el que està passant. I la setmana que ve parlo de barris,
Molt bé. Vale, Cosme, cuida't.
Adéu.
Doncs apa, senyals horàries.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antoni Rai, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Marzo se despide con las peores cifras del coronavirus desde que empezó esta crisis sanitaria. Los registros oficiales del gobierno contabilizaron ayer 849 muertos, que es el peor dato de todo el mes en España. Casi 8.200 personas han muerto por el COVID-19. Hay una explicación. Se han empezado a realizar muchos más tests, muchos más análisis, y eso aumenta esta lista negra y también la de contagiados. Hay 9.000 infectados más en las últimas horas. Estamos hablando que desde que llegó la pandemia a España, 94.417 personas han dado positivo. Estamos al borde de los 100.000. De todos ellos, casi 20.000 ya se han curado. Cerca de 2.500 solo este lunes. Carmen Lavallén.
Pues sí, pese al repunte del número de contagios en el último día y también al máximo de fallecidos, 849 más que el lunes, en Sanidad insisten en que se mantiene la tendencia a la estabilización con casi 94.500 positivos en España. Dicen que las fluctuaciones son normales, que entran dentro de lo esperado, y subrayan los expertos técnicos a los que hoy por videoconferencia se sumaba Fernando Simón, desde su casa, donde está en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus este fin de semana, que no hace falta reforzar las actuales medidas.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando. Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva.
Lo que de momento no incluyen esas medidas es el traslado de pacientes, que Sanidad sigue sin descartar llevar a cabo con el consenso, eso sí, de las comunidades autónomas.
En Madrid siguen bajando el número de muertos, también de contagiados por coronavirus, aunque las cifras siguen desbocadas. En Cataluña la pandemia continúa también expandiéndose. En las últimas horas han registrado 262 nuevas víctimas. Sigue preocupando especialmente el caso de Igualada y el de toda la comarca de La Noya, Barcelona, Sergi Tor.
Una cifra espantosa. Igualada muestra la crueldad del virus. Su mortalidad ha crecido un 300% en este mes de marzo mortífero, como ninguno. Marc Castells es su alcalde.
El número de personas muertas en el mes de marzo ha sido de 140. Por tanto, tenemos un 300% más de personas muertas del año pasado a este año.
De los 140 muertos, 40 son diagnosticados por COVID-19, pero las autoridades reconocen que en los primeros fallecimientos no se practicó la prueba.
En la lucha contra el coronavirus seguimos destacando la labor de sanitarios, de las fuerzas de seguridad y también del ejército. El trabajo de los militares ha sido esencial para levantar en tiempo récord hasta 16 hospitales de campaña. Esta noche llega un avión fletado por Defensa con más material sanitario. Manuel Ángel Gómez.
Además de la llegada de este avión, el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha anunciado el envío del buque Galicia a Melilla para aumentar su capacidad hospitalaria.
Se preparará, o se está preparando ya, mejor dicho, el buque de la Armada Galicia para acudir a aumentar la capacidad hospitalaria de Melilla.
Hoy participan casi 7.000 militares en la operación Balmis en 190 localidades. Hasta ahora han realizado tareas de desinfección en 1.495 residencias de mayores.
¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
Pues que el estado de alarma sigue dejando cifras curiosas, como el del consumo de televisión. Solo ayer, 7 de cada 10 españoles vio la tele una media de 5 horas. Por comunidades, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía lideran ese ranking en consumo de televisión. Canarias es donde menos se ponen delante de la pantalla, según datos de la consultora Kantar. En Castellón y norte de Valencia están mirando al cielo por esa alerta naranja y amarilla por fuertes lluvias y por nieve en el interior. Se pueden llegar a acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Y en Gran Canaria ha nacido una iniciativa pionera, una escuela de versadores que va a abrir sus puertas después del estado de alarma. 1.000 alumnos de quinto y sexto de primaria ya se han inscrito para mejorar en el arte del verso, de la rima, en total de la poesía.
El presidente del Barça explica las medidas económicas tomadas, José Luis Corrochano.
Bartomeu, en una ronda por los medios de comunicación, está explicando el ERTE en el club y especialmente la reducción de sueldo en las plantillas profesionales y la relación que están teniendo con la directiva. Titulares que está dejando Joan Ballori.
Es una rebaja del 70% del salario mensual mientras dure el estado de alarma. Bartomeu ha querido aclarar que la predisposición de los capitanes del primer equipo de fútbol para llegar a un acuerdo fue absoluta desde el primer momento. Ha reconocido que desde dentro y desde fuera se ha hablado demasiado del tema sin tener información y que el ruido no beneficia al club, pero que su relación con el vestuario es fluida y no está tocada. Bartomeu espera que los pocos jugadores de la sección de baloncesto que no han aceptado el acuerdo lo acaben haciendo. Son declaraciones a Catalunya Radio.
Estoy convencido, todos acabarán diciendo que sí, porque si alguno no quiere, el club puede hacerlo igualmente sin su permiso. En el caso de los jugadores de básquet, tengo el convencimiento de que poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan, será afirmativo.
Y noticias sobre la posible vuelta de la Liga. Contó el partidazo anoche que después de la reunión entre Javier Tebas, presidente de la Liga, y los clubes de primera y segunda, se necesitan 9 semanas para acabar todo. Liga, Liga de Campeones y Europa League. Semana del 21 al 27 de junio, fecha tope para el regreso de la competición.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo van a seguir la Semana Santa los católicos del país con más musulmanes del mundo, donde también se deja sentir el coronavirus.
Pues ese país es Indonesia. Allí viven 8 millones de católicos, un 3% de la población. Es una iglesia muy dinámica, con numerosas vocaciones y un importante protagonismo de los laicos en la vida civil. Una buena señal de convivencia y armonía entre las religiones, a pesar de la influencia creciente de grupos radicales islamistas, es la decisión de transmitir las celebraciones de Semana Santa por la televisión y la radio del Estado, así como por diversos emisores privados. Ahora que se ha tenido que suspender la participación en las misas, allí como aquí, para impedir la difusión del coronavirus. Con esta decisión, los católicos comprueban que a pesar de las dificultades, en su país sigue vigente el clima de pluralismo y convivencia religiosa del que ha hecho bandera el gobierno del presidente Joko Widodo. Lo vamos a contar en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora te contamos la última hora en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. Ready?
Sap que és dimarts, escolta, i el gust, el plaer de la gastronomia no ens ha de treure res, ni les circumstàncies, ni les situacions, ni res de res. És més, cada vegada m'arriben, jo, del meu cercle d'amistats properes i família, cada vegada m'arriba més gent que t'envia una foto i diu, hòstia, mira, he provat de fer aquest plat que vau explicar un dia i m'ha sortit bastant bé. L'únic problema és que no podem anar a casa a provar-ho. Però que la gent, escolta, està buscant temps, rascant temps, per entendre'ns, del confinament, per posar-se a la cuina i provar coses, igual que maridar, igual que, pues escolta, em faig un primer i un segon, però l'acompanyo pues, amb un vi o amb un espumós que mai ho havia fet, per exemple, Per tant, escolta, anem a buscar-li la part positiva, per què no? Estem a l'espai de gastronomia i ja saps que nosaltres tenim el nostre sommelier de capçalera, que és el Felip Urbano, a qui saludo. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Escolta, se t'està fent petita la casa ja?
Bueno, ja se m'ha fet.
No, ho sé, ara he sigut dolent, t'ho he preguntat. Ha sigut una pregunta capciosa, perquè ja sé que se t'està quedant petit tot plegat, però bueno.
Se m'està acabant la casa, se m'està acabant el Netflix, ha sigut una locura ja.
Escolta, per cert, a tu no t'ho hem de dir, però... A més, el Felip de tant en quant també m'envia. Diu, mira, avui he cuinat això. I clar, m'ho envia a l'hora de dinar, que jo estic a la ràdio i que no dinaré fins a les 4 de la tarda. Però bueno, li perdonem. Però també t'estàs posant a la cuina i estàs provant coses que potser en una altra època... Escolta, no tinc temps o em costava una mica, oi?
Pues sí, coses que potser... o no les feies per falta de temps o perquè, bueno, no tocava, pues ara que estàs a casa, pues hostia, m'agrada molt la cuina també, evidentment, pues no tinc els coneixements del chef meu ni de la persona que avui entrarà al programa també, però m'agrada molt, i llavors, pues bueno, pues vas provant cosetes que a vegades no havia fet, i bueno, pues la veritat és el que tu dius, que és el moment de fer coses així, perquè quan surt tan bé, pues penyes la foto, i quan no surt tan bé, pues no la penyes, i ja està.
Bueno, és igual, a més ara tampoc podem venir a provar-ho, per tant, tu, escolta, si ha quedat bé, tu fas la foto i dius, mira, és boníssim, i si t'has passat de sal o no, a la propera ja ho arreglaràs i ja està, és un dia. Molt bé, anem a parlar avui de gastronomia, evidentment, també, i ens traslladem, perquè les noves tecnologies així ho permeten, ens traslladem cap a Parets del Vallès, i concretament anem a parlar amb el propietari i xef, o xef i propietari, no sé per quin ordre va la història, d'un restaurant que es diu En Boca. Ell és el Benito Iranzo. Benito, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Escolta, propietari i xef, o xef i propietari, què va ser primer?
Va ser primer la cuina.
Primer xef.
Sí, bueno, cuiner.
Cuiner, bueno.
Van començar a la cuina, de ben jove, i bueno, i hem anat a prosperar, hem anat adquirint coneixements, i bueno, i al final doncs vam acabar amb un projecte que tenia... una il·lusió, més que un projecte, una il·lusió, és com un fill per mi, el meu restaurant, dos fills, tres fills, sempre ho dic, la Clàudia, el Marcos i l'En Boca. I bueno, i se li trata amb el mateix carinyo, i poder-li dedico més hores al meu restaurant que als meus fills, per desgràcia, no? Aunque ara estic recuperant. Ara estic recuperant hores amb els fills, amb la família.
Bueno, i què tal ho porteu, per cert, per casa?
Doncs jo ho porto bastant bé, la veritat. N'hi ha moments d'agòbio, n'hi ha moments d'apriment, i n'hi ha moments de no saber què fer, però com te dic, jo m'he perdut molts aniversaris dels meus fills, m'he perdut moltes coses importants de la família, i ara intento, doncs, compartir amb ells moments que tenia pendents, no? Uh-huh. Bueno, i com podem, la veritat, com tothom.
Jo des de fa molts anys soc fan incondicional, i ja ho sé que de vegades no presenten la realitat tal qual és, d'aquests programes de cuina, però d'aquest estil, el del Gordon Ramsay, Pesadilla en la cocina, el del Chicote, el joc de cartes de TV3, d'aquests programes que no només es centren en el que és la cuina, sinó en les persones que hi ha al darrere. I ja ho sé que al final és un producte televisiu, i bueno, a vegades doncs, pot ser llunyà a la realitat. Però sí que és veritat que en comú tota la gent valents que decidiu obrir un restaurant és una tasca titànica en qüestió de, sobretot de temps, com ens deies, és una decisió que l'has de tenir clara, vull dir que no es tracta de, és una empresa que fa i fitxo, són 8 hores, vinc i marxo.
No, això és impossible. Si tu ets el responsable, bueno, jo no l'he conegut, no, porto ja 7 anys i encara no he aconsegut mai això, saps?
Imagina't.
Jo li dedico tota la vida. És més, tinc un dia de festa que és el dilluns i de vegades, amb la Vanguardia, amb el periòdic, amb la tele, amb un programa de ràdio, un formatge a no sé on, o un restaurant a Lleida, o un dia tal, i fas un peregrinatge tu dia de festa per anar allà, per conèixer... per tastar, per provar... Bueno, és un mòdul de vida.
Clar.
Hi ha una història també enrere de cada plat que cuino, enrere de cada boca del restaurant, amb el nom del restaurant. Hi ha una història en tot, no? Bueno, i és el que et dic, un sistema de vida, la meva vida.
En Boca, us dono la plana web www.enbocairanzo.com, tot junt, enbocairanzo.com. Ja hem dit que esteu a Parets del Vallès. Escolta, com definiries el teu restaurant, Benito?
Bueno, és un restaurant que es diu sempre amb el rótul diem En Boca cuinem. Bueno, és un restaurant que cuinem producte de temporada, cuinem producte, intentem que sigui, doncs, bueno, aquí tenim el Parc Natural de Gallecs, que hi ha 4.000 hectàrees d'una agricultura ecològica, intentem agafar productes d'aquí de Gallecs, intentem, doncs, bueno, amb la pitxeta del ganxet, intentem, doncs, bueno, el calçot, que ara, bueno, ja està la temporada quasi, els carxofes, bueno, producte fresc, i, bueno, i també tenim diversos conceptes. Al migdia, entre setmana, cuinem un menú a 13 euros, un menú amb producte tot fresc, ben elaborat, ben cuinat, i després tenim el cap de setmana i per les nits tenim una carta de tapes i mitges racions. Mm-hmm. Bueno, l'acceptació ha sigut molt bona des del primer dia, com t'ha dit, portem 7 anys, hem evolucionat, teníem un local petitó a Mollet, vam començar a Mollet del Vallès, un local per 40 places només, i ara estem a Parets amb un local amb una terrassa molt gran, amb filau, amb dos menjadors, un menjador privat, fem 120-130 menús cada dia. Tenim molt aparcament a la porta, tenim molta zona industrial al costat del restaurant. La C-17 passa per la porta, al circuit de Catalunya. És una millor ubicació, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. I tenim molta feina.
Ara parlaves, t'escoltava, parlant del producte de proximitat i també producte de temporada. Això ens ho han dit fins a la... Vaja, ens ho han dit i ens ho han repetit mil vegades nutricionistes, gent que parla també de sostenibilitat del planeta, i segurament molts xefs ho teniu claríssim. Ara potser ho haurem d'aprendre a les dolentes, perquè, clar, com que està tot paralitzat, hem de consumir que tenim al voltant. Potser també far obrir els ulls a més d'una persona per dir, escolta, pues, resulta que aquí a 40-50 quilòmetres a la rodona tenim, jo que sé, aquest producte que és ben bo, eh?
Sí, por supuesto, jo crec que sí. A més, hi ha de tot. Fa gràcia aquest comentari perquè l'altre dia, bueno, el comentari no, em fa gràcia el que em va passar l'altre dia. Vaig anar a comprar al supermercat, una gran superfície. Mm. Bueno, hi havia una dona ahí que s'estava... Bueno, no se queixava, però no lo entenia, no? I dic, he vingut suposo que portava el seu cap al seu plan, i faré per dinar això, demà per l'altre, passat a l'altre, i no va trobar, no? I es queixava que no hi havia, i jo vaig anar a fer la compra i pues jo m'he apanyat, saps?
Clar.
Jo, bueno, si no hi ha, no sé, no invento, doncs almejas, doncs, bueno, pues lo hago con costillas, unos
creos,
no lo hago... I, bueno, jo m'apanyé, i, bueno, i la dona es queixava, no? És una mala costum, poder, no? O és una... Bueno, en fi. I, bueno, és supervivència, no? Cuina de supervivència.
Correcte. No, no.
La nevera...
De supervivència, però hi ha molta cosa al supermercat. Vull dir, no... Evidentment que hi ha alguna cosa que potser no hi és, però jo quasi m'atreveria a dir, i depenent del supermercat i de l'hora segurament, però que el 90% dels articles hi són.
Sí, sí. Al principi poder els estants estaven una miqueta més, estaven alguna cosa...
Bueno, perquè vas ara... aquell moment de histèria, que tampoc no és d'estudi, eh? Vull dir, suposo que l'estudiarem d'aquí uns mesos, però vaja, vull dir, avui en dia no hi ha problema. Amb el tema de proximitat, Felip, amb vins, amb espumosos, no ens podem queixar, eh? Vull dir, a Lleida ni a Catalunya, que podem consumir el que tenim a casa, que és de qualitat ben alta.
Bueno, tenim una sort que aquí a Lleida pues, tenim, bueno, 39 cellers ara mateix, dintre de l'ADO, sota l'ADO, algun que està fora, dos o tres que estan fora, i bueno, a nivell de Catalunya, pues, jo crec que estem molt contents de tindre el que tenim. El que passa que amb el tema que és que està passant, no és per ficar una nota negativa, però ja comencen cellers a fer tests, a fer històries. Cuidado, hem d'anar hem de vigilar que tot això que està passant, bueno, no...
Clar, el tema econòmic és una, és laboral és un tema a part, eh? Evidentment, ja, cadascú se sap com té els comptes o com té les, o sigui, com està en tema d'inversions i de diners en caixa, però bueno, però a nivell de producte estem ben servits.
De proximitat, per lo menos aquí a casa nostra, podem estar contents que tenim grans vins i a un preu jo crec que bastant competitiu, i ara pues hem de intentar continuar comprant, però online, que, que tenim aquella, la mateixa fiabilitat que tenim.
Exactament, home, exactament.
És molt millor a la botiga, està clar, no? Però al principi la gent començava, no havia pedit vino perquè si me llega la caja, hem de pensar que hòstia, no, que no és una pel·lícula de zombies això que està passant.
No, llavors, correcte. Hòstia,
s'ha de controlar i hem de continuar la vida intentant que sigui lo mateix normal, que no serà com abans, evidentment, però hòstia, no aquella, lo que tu deies, aquella histèria que va passar amb els súpers, això era una locura.
Jo crec que això està superat, afortunadament. Total. Escolta, Felip, tu el Benito fa molt temps que el coneixes?
Molt, molt, molt.
Sí? Quin és el seu punt fort? Va, ara que ens escolta.
De la cuina?
De la cuina, sí.
Bueno, jo només puc dir que per saber això s'ha d'anar a casa seua, allà a l'Emboca.
Què ve que esquives la pregunta?
No, perquè no m'has deixat acabar. Jo sempre que he anat he dinat, ho he sopat superbé, tant com a client com quan he anat que ens ha cuinat. Jo he tingut la sort que el Benito m'ha cuinat, no per mi sol, però per la meua parella i personalment, i sempre a casa seua o al restaurant, que també és casa seua. La veritat que és uns dels llocs al Vallès que
has menjat 100%. Bé.
Sí, no, sí, molt, molt.
Molt,
jo he anat a fer allà sopars maridatges amb ell, un de cerveses, fa 3 anys ja, crec, Benito, no? I sobretot també recomano el temporal de la tòfona, fa un plat que és brutal a l'Emboca amb tòfona. Llavors, bueno, si hem de passada per Barcelona, tampoc és una parada, s'ha de trucar per reservar, evidentment, i jo crec que, bueno, que és recomanat 100%.
Benito, el peatge de sortir aquí al programa és que ara et farem explicar un plat, eh?
Bueno, no hi ha cap problema.
Ja ho sé que, veus, això sí que és veritat que a nivell de ràdio a vegades explicar un plat és més complicat, però, escolta, hi ha xefs que saben comunicar molt bé també, i de veritat que estàs a casa escoltant la ràdio i al final quasi bé t'arriba l'olor i fins i tot, quan està acabat el plat. Així que, Benito, escolta, mira, així d'improvisat, un plat que ens vulguis explicar.
Bueno, doncs mira... com ara estem tots a casa i farem algo ràpid, senzill.
Vinga, va.
I és un producte que tothom té a casa,
I és assequible pels que no anem tan forts a la cuina?
I així, molt sí. Fàcil, molt fàcil, econòmic, i amb ara també que ha refrescat una miqueta, s'anirà molt bé per sopar avui o dinar, com vulgui cadascú.
Pues vinga.
Però molt fàcil. Farem una sopa de farigola.
Molt bé.
Amb un ou pochó, ¿vale?
Vinga.
Doncs vinga, va, comencem. Agafarem un quilo més... faig una receta per 4 persones, que és normalment...
Sí.
Més o menys...
Bueno, i si sou dos, doncs la guardem, vull dir que... Per 4 persones.
Correcte, vale. Farem un quilo de ceba, la farem... La tallem en juliana. En juliana vol dir, bueno, amb el gabinet així a tirites, a bastoncitos, ¿vale? Ho tallem, posem amb el foc una paella, li posem una miqueta de la meitat d'oli i meitat de mantega, ¿vale? Uns 50 grams d'oli i de mantega. I, bueno, li fiquem la ceba a la paella, a foc a tope, a ben fort, ¿vale? quan la ceba comença a perdre la força, que es comença a posar una miqueta tova, baixem a la meitat, al foc, tapem i el deixem que agafi color mel, color duradet, ¿vale? Color mel, que en dic jo. I després, quan això és un procés més o menys de dos quarts d'hora, mitja hora, més o menys, fiquem un litre de brou de pollastre. Si no tenim brou de pollastre, li posem una miqueta d'aigua amb una miqueta l'Avecrem, que hi ha moltes cames de casa que fan servir aquest producte, ¿vale? L'Avecrem. I el deixem fer xup-xup a fuego lento una hora. Quan ha passat aquesta hora, li posem una miqueta de farigola. Si no tenim farigola, ho podem anar a comprar, que venen fresca, i si no, també hi ha seca, hi ha en totes les els supermercats venen de farigola seca. Li fiquem la farigola, tapem, apaguem el foc, deixem que el vapor, el que surt a tret la farigola, infusione a tot, vale? I passem per la Turmix, triturem tot, tot triturat, i queda com una cremeta molt bona i molt, molt sabrosa, molt, molt, molt gustosa. Mm-hmm. Agafem una altra paella amb aigua, hi fiquem sal, una miqueta de vinagre per a cel·lular, que li diem nosaltres, i quan pugueu sabullir li tirem els ous. Baixem el foc perquè l'ou es reculli, quedi ben bullit, i 4 minuts i ja ho tenim.
Molt bé. Doncs, bueno... Sí, no, m'animo i tot, eh? Jo crec que m'animaré i tot. Ara que no m'escolten a casa, perquè si no... Escolta, Benito, per acomiadar-te, aquests dies què cuina a casa?
Doncs cuino jo.
Però cuines tu amb plaer o perquè et senyalen?
No, cuino molt de plaer, cuino jo perquè és l'únic que sé fer, la veritat, i així no m'oxido, i també, doncs, bueno, intentem, doncs, bueno, no cuinar molt elaborat, però, bueno, no sé, doncs, una paella, doncs, vinga, començar amb el brou, tot el, bueno, en fi, no, el que sigui. I bueno, i així tinc mig matí una miqueta, doncs, entretingut.
Molt bé. Doncs avui hem conegut el Benito Iranzo, és el xef i propietari del restaurant En Boca, que estan a Parets del Vallès. Els podeu trobar a internet a www.enbocairanzo.com, i com dèiem al principi, bueno, d'aquí unes setmanes o uns mesos, quan tornem a la normalitat, per entendre'ns, doncs és un punt d'aquests que podem visitar. I escolta, que si anem allà i demanem per ell, el podem saludar, li diem, escolta, és que et vaig escoltar a Cope Lleida quan vas parlar i m'he recordat, et tinc apuntat aquí a la web i t'he vingut a visitar, i ell encantat, segur.
Benito, un plaer,
Benito, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Jo ho tinc apuntat a l'agenda, això també, eh?
Molt bé, perfecte. Sí, sí, sereu tots benvinguts, bueno, un plaer per nosaltres.
Molt bé. Escolta, cuida't molt i, bueno, cuideu-vos a casa i ànims. Una abraçada.
Benito, doncs una abraçada per tothom i salut, merci.
Doncs, Felip, déu-n'hi-do, eh? Té bona pinta. A més, bueno, m'he quedat amb ganes d'aprofundir en la història del Benito, perquè fa 7 anys que començava a funcionar aquest restaurant, però jo crec que la seva història es remunta més cap enrere i un altre dia la podem buscar.
Té un currículum molt, molt xulo, també, per explicar. I a part, bueno, som molt amics i la veritat que bueno, a mi em feia molta il·lusió, no?, que estigués aquí al programa avui.
Uh-huh. T'animes amb aquesta sopa de brou?
Bueno, la tinc apuntada, eh?
No per avui, però si t'animaràs, eh?
Sí, tant i tant.
Sí, bueno, pues ja m'envies la foto i ja...
Sí, no? Ja...
Ja m'alimentaré amb la fotografia per entendre'ns. En fi, bueno, va, posem-hi bona cara a tot plegat perquè sí, ja és prou seriós també, però no solucionem res, escolta, ni posar-nos tristos, ni emprenyar-nos amb el món, ni res de res. Per tant, escolta, que passi, i que passi quan abans millor, i que passi bé, sobretot, que passi bé, que la salut sempre és el primer. Felip Urbano, sommelier. Escolta, una pregunta. Amb què l'acompanyaries, aquesta sopa, va?
Com això ja ho vaig parlar amb el Benito, sí. Ahir o abans d'ahir, ¿vale? Quan parlàvem del programa, bueno, vaig decidir que podíem fer un marinatge i farem un blanc i un negre, perquè així no m'estigui més content, ¿vale? I faríem amb el celler Clos Pons, d'aquí de les Garrigues, de Coses del Segre, faríem un cistella o un algès.
Uh-huh.
I aquí, doncs, bueno, trobarem diferents... diferents notes. Ui, què passa per ahí?
Ara. Sí. És que, clar, les línies telefòniques també estan ben plenes avui en dia. Vull dir que arribi paràsits, sí, arribi problemes.
Sí, però... algo raro por ahí. No, pues això, farem... No, per, amb aquesta crema castellana que ha fet amb el bo potser, lo que podríem fer pues, és un blanquet, que és una ganatxa blanca amb un punt d'albariño, o podríem fer un algès d'aquí de les Fonts de les Garrigues, amb una miqueta de bota. Bueno, és perquè la gent tingui més opcions.
No, perquè...
aquí a Lleida, si anem al plus, pues, que és al a l'estandarte d'aquí del súper a Lleida, pues, podem sobrar els fons tranquil·lament amb un preu molt assequible.
No, i a més amb una sopa, vull dir, també podem fer maridatge, que no...
Sí, per això,
cap
sí,
problema.
Sí.
Felip Urbano, sommelier, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres els dimarts.
I recordar, hosteleria, amenazco con volver.
Sí, és un hashtag que em va agradar molt,
Sí, ho hem de recordar cada setmana.
I escolta, ja ho sé que això que diré ara és un tòpic que a vegades odio escoltar, però cada cop queda menys.
No,
sabem quan queda, però cada cop queda menys.
I tant que sí, i tant que sí.
Ja està, ho hem de mirar així. Una abraçada, cuida't, Felip.
Molt gran, igualment, que vagi molt bé, Ricard, cuida't. Adéu.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca? El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja, segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Orcajada Advocats, 973 28 14 24. Confiï en Orcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa.
Dia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja havíem comentat al principi del programa que avui tractaríem el tema de la mort i no justament perquè estiguem vivint doncs, el desastre, no? que estem vivint a nivell de pandèmia, em refereixo, però hem de ser conscients que ho hem dit tots aquests dies, evidentment, el tema del coronavirus i tot això doncs centra totalment l'actualitat informativa i de la vida de moltíssima gent, però no hem d'oblidar que el món segueix girant i que tot segueix el seu cicle i això ens ho han explicat moltes vegades, a vegades ens costa d'acceptar-ho, però neixem i al cap d'un temps doncs morim. I independentment de que ara estiguem amb aquesta història, doncs hi ha gent que li toca ara, li toca, m'enteneu, doncs li sobrevé l'hora i ha de deixar aquest món. El tema de la mort és un tema complicat per parlar. Darrerament s'han fet bastants esforços per començar de ben petits, a que els nens, a nivell d'educació, comencin a entendre i a acceptar la mort i a poder-ne parlar sense cap mena de tabú, però és veritat que el tema de la mort sempre ha estat un tema complicat de parlar. A més, quan arriba amb una família, doncs els que queden, normalment, doncs ve tot el tema de la tristesa, del dolor, però és que alhora, i paral·lelament, i just en aquells primers instants, ve tota una sèrie de gestions administratives, econòmiques, de burocràcia, que de veritat, o sigui, quan estàs bé, quan tot va bé, ja fa molta mandra el tema de la burocràcia. Ara imagineu-vos amb un tema així. Suposo que, aviam, si m'escoltes i no saps de què et parlo, perfecte, perquè no has hagut de viure, però si m'escoltes i saps de què et parlo, doncs és perquè ho has viscut. I francament, és un moment d'aquells en el que no t'apeteix gens que et comencin a parlar de preus, de serveis, de burocràcia, de tràmits, etc, 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 que no. Sabeu que hi ha iniciatives privades que no sé si perquè s'hi han hagut de trobar o perquè hi han caigut, perquè algú els ha explicat alguna cosa o simplement perquè han pensat que és un tema que requereix doncs que la gent pugui rebre suport, doncs acaben buscant solucions a aquest tema. I ara et parlarem d'aquest supòsit, exactament. Perquè a Lleida hi ha una empresa que es diu Agraïments, que és la primera empresa a Lleida d'organització integral de funerals. I s'encarreguen de tot. I deixeu-me que us presenti a la seva gerent, a la Remei Capitán. Remei, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia, gràcies per convidar-me.
No sé si he anat massa errat amb el que he explicat, però...
No.
Cada vegada ens compliquen més la vida, eh?
No, t'has equivocat. Bueno, complicar la vida penso que ens l'han... En el món de la mort ha sigut bastant complicada sempre. Almenys des que jo tinc ús de raó, no ens ho han fet gens fàcil. Era molt més fàcil 100 anys enrere morir-se a casa nostra que ara. Uh-huh. Ens han complicat perquè el moment ja és dur, de sí, ja et roben un trosset de tu.
Sí.
És igual qui es mori de casa. Hem de vigilar molt en mitificar si és un fill, un pare, una mare o una àvia. Tothom sent el dolor de la persona que mort a la seva manera. Eh?
Correcte.
És tan important una persona com una altra. Això hem de vigilar molt. Però sí que quan parlo de 100 anys enrere, on tothom coneix el teu difunt, el teu familiar, l'homenatge el podia fer des del mossèn del poble a qualsevol persona, no? que se l'estimés, doncs en el temps sembla que la mort l'hem volgut com tabulitzar, fer-la com aquí, en aquest país.
Sí, sí, correcte.
En altres països la cosa és molt més senzilla i molt més humana.
Però això és cultural, ja hi naixem així.
I aquí, doncs, el que jo recordo, amb 50 anys que tinc, doncs ens l'han fet viure com amb aquella por, amb aquella tristesa, amb aquell... Ja és trista, ja tens un dolor molt gran, però només et falta que llavors, doncs... aquella intimitat que teníem, no? I amb el meu avi el recordo tindre a casa, el vetllar-lo a casa, els veïns portar-te menjar per acompanyar-te. Uh-huh. Ara això ja no hi és, ara sense el tanto, sense dir res en contra dels sanatoris que fan falta, perquè, bueno, evidentment, amb els dies que portem avui, que tots anem tan de pressa, ja ni t'imagines, no?, tindre l'avi o la mare a casa, allà amb una caixa.
Sí.
Això ja no t'ho imagines, però jo ho he vist, i tinc 50 anys, no parlo de 120, uh-huh. Amb la qual és tot com més fred, no? I en el moment que t'hi trobes, doncs, haver de, en el moment tan fred que és triar la caixa, les flors, tot el que això comporta, el que tu has dit, la paperassa de la post i la del després,
que
és el certificat de defunció, on l'he de demanar, qui me'l donarà, i ja t'ajuden, els companys del tanatori. El tanatori és molt, molt, molt potents, amb gent molt humana, no tots, però molts sí, que ells t'acompanyen en tot el procés i miren de fer-ho de la manera més lloable possible, però és molt complicat, és un moment molt, molt delicat, quan te posen allà davant un catàleg i dius, mare meva, mamà,
sí,
és un catàleg,
un
pare és un catàleg. Clar, jo què miro de fer en aquests moments? Prèvi a tot això, saber com era la persona, mirar de posar-li tot el carinyo del món. Si hem d'anar tots al tanatori, doncs presentar-li el tanatori, desmitificar-li aquesta por, aquesta angúnia, dir-li, no, mira, aquestes persones són tan normals com uns altres, ells te tractaran superbé, mirarem de fer-ho tots el millor que puguem, conèixer la persona que s'ha mort del principi al final per poder-ho fer tot amb detall, minuciència, si eren molt, doncs ser una persona molt, 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 molt senzilla, doncs una caixa molt senzilla i flors a prou de feines, parlar amb ella, si li acompanyava una música o no, tot el tema del pressupost, dels diners, com ho pagaré, tot això, calmar-los, que vigilin, vull dir, que no pateixin en cap moment.
Sí, perquè, a més, aquest tema és un tema que, per desgràcia, s'associa de seguida. Escolta, això com val, no?
Sempre, clar.
Hi ha molta gent que diu, és que morir-se és caríssim.
Bueno, és que una caixa no és barata, clar, depèn de quines flors demanes tampoc, després la incineració és cara, el servei... Clar, són tot en conjunt, puja molts diners, depèn del què, clar, és que has de saber què demanes i com ho demanes.
Correcte, per això necessitem una persona que ens assessori. De moment us dono una plana web, www.agraïments.cat, tal qual, www.agraïments.cat,
sí.
I allí teniu, la plana web de la Remei, Per cert, Remei, tu ets economista i has, sí, has treballat a la banca 22 anys.
Sí, exacte.
I aquest canvi? Perquè, perquè el servei a Lleida l'esteu oferint des de, des d'aquesta tardor passada.
Sí, des de l'octubre del 2019.
De fet, fa un any i una mica més que es va començar a gestar la idea.
Sí, la idea la es va gestar el gener del 2019, quan jo vaig agafar, bueno, vaig caure malalta per motius personals que ara no venen al cas, que ara estem parlant de les morts que ens estan impregnant cada dia. Mm. Vaig fer un canvi rotund de pensament, vaig veure la mort més a prop que mai, i com que totes les persones que havia hagut d'acomiadar al llarg de la meva vida, doncs, penso que les vaig acomiadar d'una manera injusta i no com es mereixien des del meu punt de vista, uh-huh, vaig fer aquest canvi. Vaig dir, no pot ser, i ho vull fer a la meva província de Lleida, perquè penso que no hi és, donat que a Barcelona hi ha serveis on aquests comiats, si més no pots tindre una alternativa diferent a la que hi ha aquí, feta amb molt més carinyo, amb molta més cura, bueno, que quedi una constància de que la persona s'ha mort, com s'ha mort, qui era, què li volíem dir, com la volíem homenatjar, tot això aquí no hi era, no existeix.
Remei...
Aquí existeix un tanatori en tots els serveis, però més enllà d'això no hi era.
Clar.
I m'hi poso a llançar agraïments. Qui em va empènyer a fer-ho va ser el meu pare, va morir el juliol del 2019. Tenia la idea, però no la pràctica. I allà va ser la primera cerimònia que vaig fer. Uh-huh. A conseqüència, darrere va vindre un nen de 35 anys, molt amic nostre, de la família, i una setmana després del pare va ser la segona, i arran d'allà doncs ja no he parat, ni religioses ni laiques, ni...
Remei, els teus, els vostres serveis a agraïments són complementaris a aquestes assegurances que hi ha, sí, gent que s'estan fent.
Mira,
o sigui, no ve a substituir, eh?
T'ho explico, l'única asseguradora que no és que hagin cregut en mi, van creure totes, l'endemà de sortir en premsa em va obrir Zurich, Mafre, totes les cases d'asseguradores que fan decessos em van trucar, uh-huh, perquè van veure que la idea era molt maca, era molt propera, era molt humana, era una mica tornar a reviure la mort que els nostres avis havien reviscut per poder incloure els seus serveis, perquè si alguna cosa té agraïments és que està a l'abast de qualsevol butxaca, t'ho puc assegurar. Uh-huh. I l'única que es va atrevir a fer un especialista a Lleida independent de la seva casa gran, és a dir, tu pots estar a Mafre, jo no puc anar a fer serveis a Sevilla, però si els puc fer a Lleida a través d'un especialista de Lleida, m'explico? Uh-huh. No és Mafre, eh? L'única casa que va creure en mi, que hem firmat un conveni amb un especialista individual aquí a Lleida, és DKV, i ho dic així obertament, uh-huh, perquè són els únics que em van dir no, nosaltres no fiquem cap impediment, ens és igual que treballis més o menys en qualsevol tanatori de Lleida, nosaltres tenim molts usuaris a DKB, i a casa nostra, quan pagaran un servei de decessos, tu estaràs inclosa, i no valdrà ni més ni menys, eh? Uh-huh. Amb el que estan pagant, agraïments estarà inclòs, doncs, el teu servei com a mestre de cerimònies, la música que hi fiquis, els audiovisuals, la mort digital, tota la paperassa bancària, perquè això és el que faig jo també, clar, donat que he estat 22 anys a la banca.
Clar, tota la part,
aquesta part també
administrativa, clar, també us n'encarregueu.
Us ajudo.
Hem parlat,
sí,
del que és la cerimònia, que pot ser religiosa o laica,
sí,
del tipus de cerimònia, doncs, dependentment de les preferències de les persones, això ja ho hem quedat clar, però també us encarregueu de tots els tràmits administratius i financers, eh?
Sí, sí. Per desgràcia, les persones, dic per desgràcia perquè tu pots ser gestoria o lloc individual, i els pots ajudar, però en aquests casos els pots ajudar perquè ha d'anar la persona allà personalment, és a dir, jo puc acompanyar-los al banc perquè ells personalment han de dur el certificat de defunció, han de signar conforme demanen els certificats de saldos, han d'anar a la notaria a demanar-los alguna cosa tan íntim i tan proper, mm-hmm, que no sé que tinguis un poder notarial, que algú t'ho fa i has d'anar tu. I has d'anar tu a demanar-ho, però si més no, sí que els faig de guia en tot el tràmit que han de fer, que no és poc.
O sigui, acompanyament, és a dir, on sí, no podeu gestionar vosaltres directament, acompanyament per entendre'ns.
Sí, sí, si cal hi vaig, allà amb ells in situ. De moment ningú m'ha dit...
Acompanyament em referia a... Pot arribar a ser físic, però
sí,
acompanyament,
sí,
d'escolta, mira, s'ha d'anar allà, ja, i has de dir això i et donaran això, no?
Els documento, els dono uns papers, bueno, tota la guia i tot escrit, tot... De la A a la Z.
Són aquells moments, com deia al principi, que no estàs perquè t'expliquin històries. No. Al final, saps què passa? Que et guies molt pel que et diuen. Mira, ves allà i fes això, signa aquí i signa allà. I de vegades s'ha de tenir cura perquè hi ha molt bona gent al món, evidentment, però també n'hi ha que no tant. I per tant, hem de vigilar el que signem, hem de vigilar el que decidim i hem de vigilar el que fem o el que deixem de fer. Per tant, sí. Des d'agraïments, et faran aquest acompanyament i et faran, bueno, dissenyaran tot aquest tema del darrer adeu. www.agraïments.cat. Des d'allí us podeu posar en contacte amb la Remei i podeu doncs, mirar doncs, el que estan fent i el que t'ofereixen i les experiències. I, evidentment, podeu posar-vos en contacte amb ella sense cap mena de compromís, és a dir, per preguntar, sí. Pel que sigui, a la plana sí. Web, www.agraïments.cat, teniu el correu electrònic sí. I el telèfon.
Res, perdona aquest tall, que m'està trucant moltíssima gent voluntàriament, sense res de res. Són moments molt durs, a veure què poden fer, què poden deixar de fer per acomiadar les seves famílies. Jo estic fent el postgrau de dol a Lleida, amb el grup d'acompanyament de dols de Lleida, amb Anna Maria Agustí, i penso que bueno, estic aportant el meu granet de sorra, no que puc, de manera voluntària, i mira, han de fer comiats casolans ara tot el que es poden, però bueno, per fer aquests comiats tan complicats no, que ens venen ara, no?
Sí, sí.
Per això.
Remei, capitan, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu.
Gràcies.
És un d'aquells temes que fa mandra de tocar perquè hem estat educats així, vull dir, perquè hem estat educats així, hem crescut així, i fa mandra de tocar, però després, quan ho necessites, ho agraeixes, haver-ne parlat o haver-ho conegut. Per tant, no, és una entrevista que ja ho sé que amb l'època que estem vivint, doncs dius, home, potser podíem parlar un altre dia. Bueno, n'hem de parlar avui també, perquè, per desgràcia, n'hem de parlar avui i d'aquí un mes i tota la vida, perquè al final la certesa que tenim és que neixem i morim. Aquesta és l'única. La resta, doncs, mira, ho fem com podem.
És així.
Remei Capitan, escolta, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Gràcies, Ricard. Moltes gràcies.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència. T'oferim un tracte exclusiu i personalitzat. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat en talles de la 38 fins a la 52. Vine a Matís i veuràs els colors i teixits de la col·lecció Primavera-Estiu 2020, així com les tendències per acompanyament de comunió i celebracions. Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que, a més de tot el tema sanitari i el que desemboca tot el tema sanitari, darrerament, doncs, les informacions estan molt centrades en aquest tema, però, escolta, que hem de mirar una mica més enllà, hem de ser positius, jo sé que això ens ho diuen per activa i per passiva, i el sol fet només de ser positiu no arregla res, però ajuda. I quan dic que hem de ser positius, ho dic perquè, aviam, això passarà i per tant, doncs, hem d'estar preparats per reprendre l'activitat doncs, econòmica, comercial, laboral, habitual. No sé si canviarà molt la societat o no. Jo sóc bastant, aviam, a priori, sembla que hauria de canviar una mica, però jo sóc d'aquelles persones que creu que quan ja ha passat tot la gent tenim memòria de peix, poca memòria, per entendre's. Però bueno, això és un altre tema. Nosaltres el que volem és també copsar l'actualitat, el dia a dia dels nostres clients. Ja sabeu que nosaltres quan parlem d'esports sempre us dic el mateix. Anem a... Parlem d'esports gràcies a Control Motor, amb Hyundai. Doncs anem a trucar-los a veure com estan. I per això avui ho fem amb el seu gerent, amb l'Octavi Pérez. Octavi, què tal? Bon dia.
Bon dia, tingui, Ricard. Com esteu?
La veritat és que, mira, notem, trobem a faltar tota la informació esportiva i tota la informació que ens porta Hyundai ja, aquests dies, perquè, clar, també s'ha paralitzat tot el tema dels esports.
Sí, sí, està tot parat, però bueno, en sortirem, eh? Jo coincideixo amb tu, Ricard, si em permets, amb aquest positivisme, però realista, eh?
Sí.
Vull dir, jo soc un tio molt positiu també, i estic convençut que en sortirem, i probablement amb menys plaça del que la gent pensa, però bueno, toca anar tots a terra. Eh?
Clar que sí. Control Motor, que és el concessionari oficial de Hyundai a Lleida, esteu a l'avinguda de les Garrigues, al número 64, si no recordo malament.
68,
bueno, sí, correcte, és tota aquella casa que està just
correcte.
Al costat de la WL11, per entendre'ns. Bueno, jo crec que, vaja, qui no sàpigui on estan allí. Octavi, escolta, et volia preguntar, perquè clar, amb l'estat d'emergència sanitària, i ara, avui, teòricament va entrar en vigor ahir, però ahir encara van donar 24 hores de marge, el confinament aquest total per les activitats no essencials. Vosaltres en quina situació us trobeu, al vostre concessionari? És a dir, hi ha dos parts molt diferenciades, és la venda i el que és taller.
Correcte. Vull dir, nosaltres, ja en el primer decret que va treure el govern central, doncs ja va quedar clar que el comerç minorista no podia obrir. Nosaltres ventes ho tenim físicament tancat, sí que treballem online, per entendre-nos, no?
Sí.
I taller, pues, tenim un servei d'urgència, d'emergència, uh-huh. Igual que recanvi, no? Perquè la llei
clar.
No sempre ho permet, i clar, hi ha clients que tenen necessitat perentòria del cotxe per una avaria, per tot que sigui, no?
No, i a més toquem
fusta. Aquesta és la situació total, no?
Toquem fusta, però ja sabeu que quan una cosa no vols que tingui un problema, doncs acabaràs tenint un problema allí. Per tant, sí. Que sapigueu que el taller a Control Motor, a Hyundai, a Lleida, estan operatius, amb serveis mínims, però estan operatius, segueixen rebent peces i segueixen podent atendre't si realment vas allà i dius, escolta, mira, jo és que sóc servei essencial, necessito el vehicle, i em passa això. Doncs et podran atendre igualment. Octavi, escolta, aquest matí a Herrera en Cope escoltàvem el cap de la patronal d'automoció parlant doncs, de que les fàbriques, que aturar una fàbrica de vehicles és una decisió que costa de prendre, però que quan s'atura una fàbrica, després tornar-la a engegar costa. Vull dir, no es fa d'un dia per l'altre, no s'apreta un botó i vinga, ja està, ja està funcionant. Creus que el tema de l'automoció se n'acabarà ressentint de tot plegat, o aquí després la gent sabrà triar, escolta, a quines marques me'n vaig?
Home, la gent sempre s'ha pogut triar en quines marques se'n va, Ricardo?
No, correcte.
La primera part de la teva pregunta, és dir, ens afectarà, no, ja ens afecta, vull dir, el mercat de Lleida aquest mes de març, pues hi haurà un 80% menys de ventes, uh-huh. O entre un 70 i un 80% menys de ventes que el març de l'any passat, no? A l'abril, pues serà exactament
sí,
igual, no? Jo auguro, però amb els coneixements que cadascú té, no? De que el mercat nacional, aquí ja no parlo de Lleida, sinó que parlo del mercat estatal, pues del 1.300.000 cotxes que vam acabar l'any passat, pues estarem amb 900.000, entre 8 i 900.000, que serien dates per acabar, Ricard, de l'any 2008-2009.
Sí, bueno, és que aquella època la comencem a tenir molt present altra vegada.
Per bé i per malament, eh? Vull dir, per malament perquè la xifra és molt baixa, és una xifra de mínims, per bé perquè potser també ja ens havíem tornat una altra vegada, dic per buscar aquest positivisme realista que tu parlaves al començament,
sí.
Potser ja ens havíem tornat bojos, vull dir, ja semblava que tornàvem a ser multimilionaris quan realment doncs Espanya és el país que és i tenim que fer les vendes que tenim que fer i anar més enllà, doncs quan no pertoca, no? Per buscar algo positiu, eh?
Sí, no. Octavi, quan et deia abans que la gent podrà triar i tu em dius, no, sempre he pogut triar, em referia que a l'hora de triar, jo t'ho he explicat malament, a l'hora de triar potser es fixarà en d'altres coses que abans no es fixava, és a dir, a Hyundai sou una marca pionera en el tema de l'electrificació dels vehicles, per exemple, teniu models i de la hibridació, Sou una empresa que ha entrat molt fort amb aquest tema i que teniu doncs, el Ioniq, per exemple, o el Hyundai Kona amb elèctrics, que estan venent-se, o s'estaven venent molt bé fins ara, i que la seva proposta de relació qualitat-preu és insuperable. Per això deia que la gent potser s'ho acabarà mirant d'una altra manera d'aquí un temps, i no és que no pugui triar, dir, bueno, vaig a triar amb uns altres criteris, escolta, aquesta gent treballa molt bé.
Sí, sí, està clar. La gent, en aquest sentit, havia entès jo malament, Ricard.
No, que ja m'havia explicat jo malament, correcte.
Jo me penso que tothom hi haurà un canvi d'hàbits, quins, no ho sabem tu, però que no serà el que ha sigut fins ara, això és evident, no s'aprenda molt de les circumstàncies, no hi ha més. Vull dir, nosaltres, l'hospitalaria, que cony, d'aquí a tothom, primer als sanitaris i després a les forces de seguretat de l'Estat i als Mossos d'Esquadra, però sobretot a l'hostaleria, que està passant algo pitjor que nosaltres, de penso. No, també hi ha un canvi d'hàbit a l'hostaleria, segur,
Sí.
Però, bueno, no s'haurem de moldar, Ricard. No remei.
Octavi, escolta, et trucàvem avui també, primer, per com a clients de Cope Lleida, per saber com esteu, com ho porteu, evidentment, i també perquè vosaltres, al mal temps, bona cara, és a dir, amb la que està caient, vosaltres heu posat a disposició, heu fet una iniciativa molt maca, i és que poseu a disposició, amb sessió gratuïta del personal de l'Arnau de Vilanova, personal sanitari que ho necessiti, 6 vehicles que teniu aquí al concessionari i que els deixeu de manera gratuïta.
Sí, perquè realment la concessió té un parc de vehicles, un parc propi, que són vehicles de proves pels clients que abans de comprar un cotxe, pues, evidentment volen provar-ho i volen testejar-lo, i després tenim un altre parc de cotxes de, bueno, vehicles de substitució de taller, no? Vull dir que són quan venen aquí a fer un manteniment o una avaria, els deixes un cotxe. Clar, tal com està l'activitat nostra, que és pràcticament aturada amb un 95%, doncs què fem amb aquests dos vehicles?
Clar.
Un immobilitzat que no té cap sentit tenir-ho quan a lo millor pot traure profit algú més, no? Mm. Per això nosaltres a partir d'aquí li vam plantejar a la directiva de l'Arnau de Vilanova que tenien aquests dos cotxes a la seva disposició, ens van donar l'okay amb aquest oferiment i estem esperant que ens diguin per portar-los i que facin l'ús que creguin convenient. No?
Bueno, pues és una iniciativa maca que no tothom la té. Suposo que el vostre cas és el de molts concessionaris que tenen vehicles aquí parats. Vosaltres heu fet el pas en van i això és una cosa que, evidentment, se n'ha de parlar i s'ha d'explicar. 6 vehicles des de control motor, des de Hyundai, que posen en sessió gratuïta pel personal sanitari del Arnau de Vilanova. Doncs hem parlat amb l'Octavi Pérez, que és el gerent de control motor Hyundai a Lleida, saps que estan a l'Avinguda de les Garrigues. Si, per cert, estaves amb tractes amb control motor i t'has quedat a mitges, que sàpiguis que segueixen teletreballant, o sigui que a través de teletreball doncs encara us podeu posar d'acord. Octavi, escolta, que ha estat un plaer poder-te escoltar.
Ricard, igualment a tu, i l'última crida, la gent amb dades realistes, jo me penso que comença a haver algun brote verde, que es podria dir, Ricard.
Bueno, però quedem-nos a casa.
I tant que sí, només faltaria això.
Que quedem-nos a casa. Octavi, una abraçada.
Una abraçada per tu i per tots els teus oients.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens queden 2 minuts i ens plantarem a les 2 de la tarda. Ja saps que, com sempre, ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Ja ho sé que amb la que està caient és difícil que digui això, però que sàpiguis que el mitjà de comunicació com la ràdio és un mitjà de comunicació que, hores d'ara, té l'índex més alt de confiança de tots els mitjans de comunicació, molt per sobre de la televisió i molt, molt per sobre d'internet. Això prové d'un estudi europeu. O sigui, a hores d'ara, la ràdio és veraç. I jo sé que amb la que està caient, però planteja't, si tens una empresa, si estàs fent alguna activitat, és un bon moment per anunciar-se a la ràdio, perquè les audiències estan pujant moltíssim, però moltíssim. a xifres que eren impensables. Hi ha moltíssima gent escoltant la ràdio, té moltes virtuts la ràdio, t'acompanya, et permet fer una altra activitat mentre l'escoltes, té aquella màgia d'una veu, d'un so que surt d'un altaveu, d'un auricular, i tot això, conjugat amb la situació que vivim, fa que les audiències de ràdio s'han disparat, i concretament les nostres, a més. Per tant, escolta, ja ho sé que amb la que està caient ull, però d'això ens en sortirem. I potser és ara aquell moment interessant per... Escolta, vaig a anunciar-me a la ràdio perquè la gent sàpiga que jo estic aquí, que potser ara tinc la meva botiga, el meu comerç tancat, però d'aquí unes setmanes tornarem a estar oberts, i si tu has recordat que estaves aquí, segur que la gent et vindrà a veure molt més. En fi, escolta, segueixes ben informat, com sempre, amb la sintonia de la cadena COPE, que acabis de passar un bon dimarts, i ens tornem a escoltar demà, dimecres, a la meitat de la setmana, a les 12:20, des de COPE Lleida, des de Lleida, com sempre. Una abraçada, salut, adeu.